informació a ib3notícies.com.
Un any amb tu.
Dissabte, a partir de les 12, viu amb Esports en joc el futbol de primera divisió des de l'estadi Mendizorroza, a l'abast Reial Mallorca. I en acabar la primera federació amb el Villarreal B U d'Eivissa.
Dejarse de ego, de tonteria, y hay que competir. El futbol va de competir y no va d'otra cosa.
I el millor futbol sala des del Palau d'Esports de Sant Moix, Palma Futsal o Parrulo. A IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
El dia, amb Marta Grau.
Continuem en directe, com sempre, a través de la ràdio, a través de la televisió. Són les 10 i 5 minuts d'aquest dijous, d'aquest dia 23 d'abril, d'aquest dia tan especial, ho hem de dir, ho hem de tornar a dir. Dia de Sant Jordi, dia del llibre, un dia en què s'espera que molta gent surti al carrer a recomanar llibres, a firar-ne algun per llegir, per regalar també roses, hi ha diferents activitats, signatures de llibres. I és un dia, atenció, que també tindrem canvis pel que fa la meteorologia, Joana. Què mos espera?
Així és, Marta, i mos espera un petit canvi, però que ningú passi pena. A primera hora del dematí han caigut a l'exterior de l'estudi d'IB3 Ràdio 4 gotes, mica de plogim, que ens ha fet passar una mica de pena precisament perquè avui hi ha aquest dia tan especial, el Sant Jordi, per cert, molt d'anys de tots els Jordis. Així que han passat una mica de pena, com dèiem, però s'anirà estirant i destapant el cel i tindrem un dia bastant tranquil. Però per avui també s'espera una mica de canvi amb vent entre fluix i moderat de gregal, que farà que hi hagi forta maror a la costa més exposada. Cel tapat a Mallorca i a Menorca durant el dematí, que s'anirà destapant poc a poc i de mica en mica. Pel que fa a la temperatura, i de refrescada generalitzada, d'entre 3 i 6 graus, més o manco, respecte a la temperatura d'ahir.
Sí que se nota, una mica. Encara no hem canviat l'adrador, en aquest cas. Hem fet canvi d'herbari, però sí que és vera que encara hi ha alguns que mos tapam. Dia, com deia Joana, de canvis. Després ampliarem una mica la previsió meteorològica amb el nostre home del temps, Albert Darder, que sobretot posarà el focus de cara al cap de setmana. Un apunt també, ha arribat una nova embarcació aquesta matinada a les costes de Formentera, segons ha informat la Guàrdia Civil de Balears.
Sí, els fets s'han produït a la 1 de la matinada, quan el Servei de Salvament Marítim ha procedit al rescat d'un total de 18 persones d'origen magrebí, a 8 milles del sud-est de l'illa de Formentera. El degoteig d'embarcacions en aquesta illa balear, en dedicats és constant. Aquesta setmana, per exemple, han arribat embarcacions tots els dies. En el matí d'ahir varen ser rescatats altres 9 magrebins per part de la Guàrdia Civil. El dimarts varen arribar altres 17 persones que ja varen ser interceptades i rescatades a terra, i dilluns varen ser dues embarcacions amb 17 i 10 persones respectivament.
Recordem que ahir ens feia un ressò d'un dels darrers estudis de la Universitat de les Illes Balears que deia que en els darrers 5 anys la xifra d'arribades de persones migrants s'ha multiplicat per 5 a les nostres illes. Continuem amb les propostes que tenen a veure amb el dia del llibre, amb la celebració d'aquest Sant Jordi. Posa'm el focus en un hàbit tan antic com necessari, la lectura, però no només com a plaer, sinó, atenció, com un exercici molt important per al cervell.
Hem anat una mica enrere, Marta, amb aquest flash dance,
sí,
no?
Sí.
Perquè és motivador.
Poses les piles.
És com d'aeròbic, no? I com que hem de fer exercici també amb el cervell, i aquí el tenim. La ciència ho té clar. Llegir no és una activitat passiva. Quan llegim, s'activen múltiples àrees del cervell a la vegada, des de les responsables del llenguatge fins a les de la memòria o també les emocions, creant noves connexions neuronals. Diversos estudis apunten que la lectura millora moltes funcions cognitives, com la concentració, l'atenció, la memòria i fins i tot la potència potència de la capacitat d'entendre els altres. Potència, no?, que entenguem millor els altres, el que es coneix com a teoria de la ment. A més, llegir també és un, té un impacte directe en el benestar, pot reduir l'estrès, Marta, regular el sistema nerviós i ajudar a prevenir el nostre deteriorament cognitiu amb el pas dels anys. En definitiva, cada llibre és també una manera de fer gimnasi amb el cervell.
No hi ha excuses, ho hem dit abans, no? Llegir només pot tenir beneficis i la ciència ho avala. Per això saludam el nostre neuròleg de Capçalera, que és el doctor Javier Camiña. Bon dia. Què passa exactament en el nostre cervell quan llegim?
Què tal? Bon dia. Está todo dicho. Pocas tareas tienen tanta capacidad de activar tantas zonas del cerebro de manera, digamos, tan activa, simultánea, con un beneficio a corto, a medio, a largo plazo. En ese aspecto estamos viendo pues, unos cambios en la sociedad española, donde menos, y tenemos, sobre todo, pues, muchísima gente con capacidad para hacer eso. No todo el mundo puede hacer cualquier tipo de deporte en el día a día, pues imaginaos eso, una lectura que todo el mundo podría o debería tener al alcance prácticamente, pues eso, nuestra educación, tenemos capacidad para mejorar todos esos aspectos y al alcance de nuestra mano.
El concepte és, aquest que hem de fer exercici és correcte, vull dir, és determinant fer exercici amb el cervell i fer-ho amb la lectura és important?
Sí, aparte de este concepto de ejercicio es algo que también se puede igualar, de que en cada etapa de la vida tiene unos objetivos y unos beneficios distintos. Es decir, leer a un niño de 6 meses, por ejemplo, leerle en voz alta, aunque no entienda el lenguaje, eso ya aumentará su vocabulario cuando empiece a hablar. Para entender ese concepto de que cualquier etapa se beneficia de la lectura es relevante. Pues en niños aumenta muchísimo el vocabulario y la capacidad de atención. En adolescentes, aquellos adolescentes que han leído más de niños tienen unas áreas cerebrales más desarrolladas que les predisposición sostenida. Y luego hay que, sobre todo para adultos, entender el concepto de reserva cognitiva, como que todo lo que leemos durante la vida pues acaba formando parte de nuestra capacidad de memoria, de atención, y eso va a enlentecer el deterioro cognitivo posteriormente. Es decir, cuanto más vayamos guardando en esa hucha de cerebro, bueno, tendremos más para que si la edad y las enfermedades neurodegenerativas nos afectan, pues que lo hagan pues lo más lentamente posible y que nos den los menos síntomas que podamos.
És molt interessant això que acaba de dir, no? Perquè és com si el cervell tingués memòria, no?, de tot el que ha llegit. Però i si comencem a llegir de majors? Imagini, doctor, que ara mos escolten persones majors que sí que tinguin alguns problemes de memòria i que comencin a llegir com a teràpia. Podria arribar al manco a ralentir-se una micona?
Sí, hay algunos estudios que comparan por resonancia el tamaño de un área muy implicada en la memoria, que es el hipocampo, y se ha visto una reducción discreta de esa evolución o de esa progresión en las personas que más leían. Entonces, si podemos demostrar que a nivel de estructura de cerebro esto puede, bueno, enlentecer esa evolución, es algo bienvenido. Y algo que es muy importante para esas personas mayores o que animaría a su participación, son los clubes de lectura. Es decir, la lectura es una actividad que muchas veces es individual, pero que puede ser social. Leer en grupo favorece también esa interpretación emocional, la empatía, la capacidad de razonamiento. Y luego, pues eso, podemos convertir las tareas en actividades sociales, que para muchas personas mayores, pues esas actividades sociales pues acaban siendo muy protectoras de su evolución. La soledad no deseada agrava las enfermedades de salud mental, como la depresión y la ansiedad, y también las enfermedades neurodegenerativas. Por tanto, les animo, de hecho, es algo muy habitual, hoy en el Día del Libro, que seguro que comentáis, muchas mujeres mayores, a menudo solas, son participantes muy activas en clubes de lectura, y el tema es intentar que todo el mundo pueda participar en algo que le guste, que le motive, pero que animemos a esa participación.
Clubs de lectura també molt importants, no?, que també creen i ajuden a crear xarxa, també de lectura, fins i tot en infants que encara no xerren o que encara no entenen, no?, perquè també se desenvolupa el cervell entenent més paraules. Tornant als infants, molt de mestres diuen que s'etapa de primària, de secundària, llegir molt fa que els infants, els adolescents, no només tinguin més vocabulari, sinó que no tinguin faltes d'ortografia. Té sentit que diguin això, no?
Sí, más allá de digamos, de la parte de la lectura está la escritura, ¿no? La lectoescritura van prácticamente de la mano. Y esa memoria visual es la que acaba haciendo que muchos niños, ¿no?, pues acaban intuyendo cuál es la forma correcta de escribir una palabra, aunque luego no se sepan la norma de ortografía, por decirlo así. Y al mismo tiempo, cuanto más vocabulario tengamos, también eso ayuda a nuestra capacidad de expresión, a tener más precisión en lo que queremos decir, ¿no? Y como profesionales del periodismo, pues os dais cuenta de que la elección de palabras no es exactamente la misma en función de nuestro bagaje de lectura. Y es muy importante para niños y adolescentes también entender que su mundo, pues ahora no es el mismo que el que teníamos nosotros hace unos cuantos años, claro, y que están en un mundo donde tienen mucho más estímulo, claro, ¿no? Y precisamente pues la lectura, pues no sé, sentarse media hora con un libro y leer del tirón pues dos o tres capítulos, ahora mismo es casi una revolución en esos tiempos de redes sociales donde el mensaje corto son 10-15 segundos y donde cuando nos aburrimos saltamos al siguiente. Entonces, ellos que están tan expuestos a esa continuo zapping de contenido, pues intentemos darle pues eso, el estímulo más protector para su cerebro y su desarrollo.
Doctor, ara necessito saber una cosa, perquè moltes vegades sempre ho comentam aquí, que mos passant llibres entre nosaltres, llegit aquest, m'ha agradat molt, aquest no m'ha agradat tant. Clar, allò que t'agrada llegir, també no sé si fa diferent des del punt de vista cerebral que passi alguna cosa en nosaltres. A la Marta li agrada molt llegir, per exemple, terror. El terror li encanta. Pot determinar qualque cosa en el nostre cervell, per exemple, que llegim, per exemple, ficció, fantasia, crònica negra, o no ficció, o assajos, poesia...
Exacte,
no sé, hem posat l'exemple de la Marta, que llegeix molt de terror, però hi ha diferències segons les lectures que triem o no?
En cuanto a la temática, me temo que no hay tanto publicado. Sí que hay diferencias entre ficción y no ficción.
¡Qué curioso!
Ahí voy a dejar el recurso a Marta de que lea lo que quiera, si es capaz de dormir después. El punto de ficción y no ficción... De lo que se llama la cognición social, de la capacidad de ponernos en el sitio de los demás. Entonces, en ese aspecto, eso sí que es una diferencia respecto a la no ficción, que pues mejora la memoria de datos y de hechos, la memoria factual, ayuda también al razonamiento, pero sí que hay una parte, digamos, de esa perspectiva social que a menudo el cerebro, pues dentro de la lectura, vamos, que es una experiencia bastante cercana a lo que es una actividad social real, ¿no? O física, por decirlo así. Entonces, en ese aspecto, la no ficción tiene ese beneficio adicional.
O sigui, que mos fa més empàtics, ¿no, doctor? Per dir-ho d'alguna manera, mos fa més empàtics.
Sí, porque nos imaginamos... Correcto, nos imaginamos lo que hace el personaje o por qué lo hace. Pues eso puede ocurrir en las novelas de terror, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Pero que tenemos que buscar, pues, eso, algo que entretenga y que disfrutemos. Yo en ese aspecto, que soy sobre todo lector de no ficción, pues bueno, pues lo miro... Disfruta de la no... I, bueno, me gustaría tener esa capacitat més desenvolupada.
Sí que és veritat, i he de confessar que a vegades te lleves a son, eh? I segons quines coses, i necessites aquesta adrenalina, però també, depenent del dia, de l'estat d'ànim, tries un llibre o tries un altre, que és el que just hem abordat abans a la nostra tertúlia. Doctor, una darrera qüestió molt ràpidament. Paper o pantalla? Perquè jo a la pantalla no m'acabo d'acostumar, tot i que diuen que ara mateix tenen propietats necessàries i suficients i que no estimulen amb llums fortes, no?, com se feia abans, ara pràcticament quasi semblant paper. Hi ha diferències? Hi ha matisos?
Sí, depende de qué miramos, ¿no? Es decir, aprovecho lo que hablábamos de la luz de las pantallas. Por ejemplo, en el tema del sueño es mucho más favorable lectura en papel o incluso en audiolibro, ¿vale? Es decir, a partir de ahí es cierto que la lectura digital no es lo mismo leer en un dispositivo con notificaciones y conexión a internet, para entendernos, que en un lector electrónico también. En ese aspecto es un tema de accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, para una persona mayor, un lector electrónico que permita aumentar el tamaño de la letra, pues eso es mucha mejor opción que un libro en papel que no pueda, a lo mejor, elegir, ¿no?, la tipografía. Pero sí que a nivel de atención, a nivel de memoria, digamos que la lectura en libro permite una concentración más plena, y la lectura digital a menudo sirve más como un escaneo rápido, ¿no?, de como la lectura en diagonal, que decimos a veces. Entonces es más complicado una atención profunda en la lectura digital. En cualquier caso, lo que sí que está demostrado es que lectura en papel y audio parecen un poco las opciones más superiores para mantener la atención sostenida. y que sobre todo, digamos, la peor opción en ese nivel sería vídeo, ¿no? Digamos que cuando estamos con eso, un formato con vídeo, cuesta mucho más seguir el hilo, digamos, de la historia o del contenido. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, leer es mejor que no leer. A partir de ahí, debemos buscar la opción, el tiempo, la comodidad y los recursos que tenemos a mano. En ese aspecto, pues, por ejemplo, para persona mayor, audiolibro o lector electrónico pueden ser opciones muy atractivas. Y a partir de ahí, pues eso, la persona que viaja y lleva un lector electrónico con 100 libros, pues bienvenido sea esa opción si le hace estar más presente y tener la lectura más cultivada. No hay opción mala siempre y cuando estemos activos en este gimnasio cerebral.
Doctor Javier Camiña, moltíssimes gràcies per aquesta reflexió i torna a reprendre el mateix argument que just comentava abans. Ja no hi ha excuses per llegir.
A fer burpees amb el cervell.
Totalment.
I abdominals.
Doctor, moltes gràcies.
A vosaltres.
No t'he demanat, Joan Amaro, quin llibre estàs llegint just ara?
Mira, t'ho vaig dir l'altre dia, que ja no te'n recordes. T'ho vaig dir
Sales de... més per tenir més memòria.
Sales d'espera de Neus Canyelles, que el tenc que...
És veritat,
sí,
és
aquesta
veritat,
damunt
no recordava.
Sí, tenc aquesta damunt sa taula de nit, a veure si ja el me cap, i té moltes ganes de comprar-me avui, que avui que a vespre n'hi ha fet.
Home, avui has de firar, sí.
Sí, firaré el llibre de Clàudia Darder, sí. Com una cussa, que l'altre dia la van entrevistar en Tol i me va fascinar, i el Premi Ciutat de Palma, Jaume Oliver, d'enguany, que també té moltes ganes de llegir.
I pregunta ràpida, tu és de les que fas zapping llegint? Perquè abans de la tertúlia hem arribat a alguna conclusió que algunes persones som de fer zapping, depenent del teu estat d'ànim, necessites un llibre o un altre, i tens dos o tres en marxa. No sé si això te passa o no.
Marta Garau, si jo te faig spoilers de les sèries, no penses tu que a vegades no miri fins i tot al final, a veure, mem?
Però és de les que mires el...
A vegades sí.
Ostres, no m'ho puc creure.
Sí.
Ara sí que necessitarem aquell famós rètol de Maro Spoiler. No, en els llibres sí que no m'ho imaginava.
Sí,
a la sèrie sí, però en els llibres sí que no.
T'he de dir una cosa. És una pràctica que no he ensenyat a fer la meva filla.
Home,
i la meva filla la fa.
O sigui, que genèticament és dur.
Sí, és genètic.
I què creus, que en Xisco no ha de la firat o que no?
Segur que ja ha comprat qualque cosa. Sí, no m'estranyaria. O sigui, arribar i ja besar el sant, com diuen, no? Arribar i comprar llibre.
És que precisament partim al centre de Palma perquè el nostre company és allà, perquè ja està notant l'ambient a l'aire, comprant llibres, comprant roses, qui sap si mos darà després dues roses.
Ai,
a nosaltres, perquè mos faria moltíssima il·lusió. Xisco, quin és l'ambient hores d'ara? Perquè has arribat ben pres, de bon dematí. Sembla que ja comença hi ha gent que s'interessa per alguns llibres.
Bon dia, Marta Garau. Així és, hi ha una gentada. Som ara mateix a la plaça Major de Ciutat, un dels punts neuràlgics d'aquest Sant Jordi. Prop de 24 paradetes avui han sortit al carrer per vendre aquests llibres i aquestes roses. I és hora dels escolars. Ho dic perquè jo ara mateix som en el Col·legi de Sant Francesc. Estic en Pilar Pellicer, tutora de segon de primària, que du... Perdona, digues.
Infantil.
Ai, d'infantil, de segon d'infantil, no són tan grans. Jo deia, per ser de primària, han menjat poc, però no, és que són d'infantil, òbviament. Tenc aquí els nins, tenc aquí la professora i t'he dit que ets hora de ser escoles, Marta, que és una fantasia veure aquesta plaça major plena de gent, mirant, ueant i sobretot comprant llibres, que és allò que se fa un dia com avui. Pilar, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Clar, per tu com a mestra, veure que els teus alumnes van com a boats mirant llibres i sobretot descobrint com és la festa de Sant Jordi, per tu és un gust.
Exacte. Nosaltres ens encanta cada dia contar un conte, m'ho demanen sempre, i venir aquí i poder triar, sempre en duim un de nou, cada any, i res, estem molt contents.
Clar, que sobretot com a mestra d'infantil, és en aquesta edat on se comença a crear grups de lectura. Tu el que estàs és afavorint i creant futurs lectors.
Exacte. Des que tenen 3 anyets, la classe treballa moltíssim el tema de la lectoescritura i els contes, evidentment, perquè és una manera d'arribar a ells. I aquest any hem decidit comprar-ne un, que crec que és molt interessant, perquè és de la Posidònia. I així, a la vegada, ensenyam algo més de la nostra illa i sé que els encantarà.
És a dir, lectura i ecologia combinat un mateix conte.
Exacte, el mateix conte amb ecologia i lectura, i a més l'han triat un poc ells i jo, així que encantats.
I de Marta, tinc un grup de nins que ja m'estan estirant del quàntum perquè diuen, nosaltres també volem parlar, són de segon d'infantil, d'escolegi Sant Francesc.
Clar que sí.
I molt bon dia, com estàs?
Bé.
Bé. I com t'ho estàs passant en aquesta excursió? Què és allò que t'agrada d'aquest passeig? O de Sant Jordi, que m'han dit que t'han explicat que ets Sant Jordi. Què me contaries d'una festa com sa d'avui? Hi ha un drac, hi ha llibres, i què més?
Maria. Un cavaller.
Un cavaller, que era Sant Jordi. I què feia Sant Jordi?
Lluitava amb el dragó.
Clar, lluitava contra un drac. I no te fa por que un cavaller lluiti contra un drac, a tu? no tenen por. No. Ok, què nons tu? No és principi, que jo he estat supermal educat. Què nons tu?
Maria.
Maria, i què t'agrada d'aquesta excursió? Perquè avui heu sortit d'escola, que això sempre està bé.
Els llibres.
Els llibres. I ja m'han dit que n'han comprat un de la Posidònia. L'has pogut veure tu ja en el llibre?
Sí.
Uh-huh. I qui més tenen per aquí? Què nons tu?
Irune.
Irune, i què és allò que t'agrada d'avui? Veig que...
La festa.
Si no, Sant Jordi, m'han dit, la professora m'ha dit, això saben tot, però estan nerviosos. Marta, imagina't que tu ets de la plaça Major, que et penses que tens un dia lliure, ben d'excursió, i també un home amb barba, d'Ivetra Ràdio, a demanar-te per Sant Jordi com si fos un examen. És un desastre, això. De Sant Jordi, què m'en contaries, tu? Irune. M'han dit que la professora vol llegir cada dia un conte, no és cert?
Sí.
I què t'agrada dels contes? Com ho fa la professora? T'agrada com llegeix els contes? Sí?
Contesto.
Sí.
Sí?
Me toca fer ara mateix, Marta Garau, descripció. Tenc 15 nins, amb els ulls vedats com a pàmpols, que miren els micro d'Ivetres, però la timidesa a l'hora de parlar ja sap com funciona. Però la descripció que te puc fer ara mateix de la plaça Major és que es plena a vessar, veig moltes escoles passejant per aquí, i jo m'imagino que a mesura que avancies de matí encara hi haurà molta més gent. Avui de matí ha hagut un petit ensurt, jo quan t'he sortit de casa nostra he vist que plovia, sí, i dic, no me puc creure que aquest Sant Jordi plourà, perquè no hi ha res pitjor per llibres que s'aigua.
No ha anat a més, i el temps acompanyarà, tindrem bon temps pràcticament durant la resta de la jornada. Na Joana i jo mos demanàvem, tu que ets un gran lector, si has trobat algun llibre, perquè m'imagino que en tot aquest recorregut no te podràs resistir, no sé si ja has firat.
No, t'he de dir que encara no he tingut temps, perquè jo he estat fent un parell d'imatges per poder mostrar a la tele. He aprofitat per saludar gent, perquè, clar, quan fas feina al dia, tothom te coneix i tothom te saluda, i he aprofitat per fer una mica de relacions públiques. Encara no he tingut temps, però he sentit que volíeu roses i llibres, pot ser?
I tant, que els volem. Tu vine carregat cap a la ràdio. Estarem ben contentes.
T'he de dir que a mi ningú m'ha donat euros per poder fer aquesta compra... gegant.
Per cert, Xisco, que veiem imatges d'aquestes que has enviat avui de matí de la plaça Major, veiem aquestes roses, aquestes paradetes de llibres, molta de gent també ja fuetjant i mirant llibres. La veritat és que sí que llueix el sol, vull dir que més enllà de censur de la primera hora d'aquestes quatre gotes, tot va bé i tot flueix. I Xisco, les imatges meravelloses, perquè ja mos fan escalfar motors, perquè nosaltres que no hi podrem anar.
T'he de confessar una cosa, no m'ho vull atribuir una cosa que no és meva, Joana. Les imatges les ha gravat en David Serra, el nostre company de xarxes.
Ah, d'acord. Mira,
per això estan tan ben gravades.
Idò, David Serra, moltíssimes gràcies per aquestes imatges fantàstiques que poden compartir ara amb els nostres espectadors de la plaça Major.
Exactament.
De Palma.
Que, per cert, estimades, com que som una persona atlètica, com ja sabeu, he anat d'un costat de la plaça Major a un altre i tenc aquí de vora en Miquel Ferrer, el president del Gremi de Llibreters. Miquel, molt bon dia, com estàs?
Bé, molt bon dia, molt bé.
Condus, se'n surt de primera hora, que han fet quatre gotes. Jo no sé si tu has estat el millor despertat del món.
Bé, realment jo ni m'he enterat, perquè crec que anava amb la moto, després aquí sí que ha caigut dues gotes, ha vengut una Miquela de 400 i ha dit, ui, han caigut quatre gotes. Però realment, sí, no sé què ha estat, però espero que no sigui res.
Un any més, festa de Sant Jordi, una gentada ja des de primera hora, hi ha ganes d'una festa com la d'avui.
Sí, jo crec que sí, que ja no només som els llibreters que ho esperam, sinó que la gent també, perquè basta veure que ja hi ha gent trascant a les parades, no només escoles, tot i ser dia fener, que ho hem de recordar, ja comença a haver gent, així que esperam que sigui un molt bon dia.
I com se prepara un llibreter per viure una jornada maratoniana com la d'avui? No sé si has fet una mica de càrdia, ja preparat per transportar caixes, perquè, clar, la paradeta l'heu muntat avui i la desmuntau avui també.
Sí, realment és molt exigent per tots els llibreters, perquè és psicològic i físic, és a dir, és un entrenament global, perquè has de començar fent la selecció de no deixar-te llibres, veure quin llibre falten d'aquest llibre, prepararò tota la llibreria en caixes, fer caixes, transportar-ho fins aquí i es repte en dues horetes, perquè han començat a les 7:30, muntar aquestes taules enormes i després del Montero. Per tant, ho vivim però amb molta feina, però amb moltes ganes, i sobretot que la gent compri les llibreries, perquè així m'anirem amb menys cases de les que han vengut.
Xisco!
Tu que tens llibreria per adults i llibreria per infants, digues, Joana.
No, t'anava a dir que saben que hi ha moltíssima de gent que avui signarà llibres, molt d'autors repartits arreu de Palma per signar llibres. Que mos digui en Miquel quatre destacats que mos vulgui dir que quatre autors i autores que hagin de signar avui a Palma.
Miquel, la Joana Maroto s'interessa per les assignatures que hi haurà diferents punts. Tu que tens la teoria i la pràctica al dia, quantes paradetes hi haurà repartides per ciutat avui? I sobretot, quins són els punts i si vols destacar qualque autor que avui signi?
Hi ha 30 paradetes al llarg de ciutat en dos eixos principals, que són des de la plaça de Cort, plaça Marquès del Palmer, plaça Major, carrer Sant Miquel i plaça Espanya, i l'altra que aniria des de la Misericòrdia a la Rambla fins a plaça Major, i allà trobam 25 llibreries i 6 floristeries, que també, a part de les de la Rambla, que se sumen en tot el recorregut, hi ha més de 150 signatures al llarg de tot el dia. Per tant, és difícil triar-ne qualcuna, però bé, poden triar, per exemple, la Caterina Balriu, amb el Premi Mallorca que signarà, nosaltres tenim en Damià Roig, també tenim en Jaume Oliver amb el Premi Ciutat de Palma. Vull dir, són molts i molts i molts els autors, que convido també tothom a la pàgina web del Gremi de Llibreters o a les xarxes socials, pot veure tots els horaris, i sobretot és un poc aquest dia tan especial que te trobes a la taula signant a qualcú i no t'ho esperaves, i que la gent, sobretot jo, convido a passejar i a deixar-se endur per lo que trobarà en els carrers i a les paradetes.
Vos hem de deixar endur o la gent ben llista? No sé si els illencs a l'hora de comprar ja venim feines fetes o mos deixant sorprendre per aquest Sant Jordi.
A mig i mig. Sobretot la gent que va en la llista sol anar a la llibreria a primera hora, just quan obrit la porta, que allà també tenim més estoc i és més fàcil per tothom. I hi ha molta gent que ja va venir fins i tot ahir o abans d'ahir, avui ja si el tenien, si no el teníem, i jo crec que potser qualcú el va deixar com un poc amagat, però avui ser ràpid. Però sí que és veritat que molta gent ve amb idees, però la gran majoria ve a deixar-se endur i a deixar-se recomanar, que és el que li sona. També, sobretot, sobre baixa, que hi ha més gent, hi ha moltes converses entre els ciutadans, entre ells, que s'autorecomanen llibres uns en els altres, amb els llibreters, i realment això és el guapo de Sant Jordi, i sobretot també recordar que moltíssima gent el compra per regalar, que també aquest moment d'il·lusió de si encertaràs, de si no encertaràs, de per qui serà.
Ja, darrera pregunta, he deixat-se que no t'agrada per el final, quin creus que serà el més venut d'aquest Sant Jordi?
No ho sé, els més venuts seran els que no són els més venuts, perquè sempre ho recordam que els 10 més venuts només representen el 3 o 4% de les vendes del dia. Per tant, sí que estan molt repartits, però bé, hi ha moltíssims noms molt potents que surten allà en el rally com en els 10 primers, jo que sé, Eduardo Mendoza, Fernando Aramburu, Elisabet Benavent, Mallorquins, Carles Rabassa, per exemple, en Jaume Oliver, vull dir, hi ha moltíssims, com Eras Flores, per exemple, de Lucía Soya, nosaltres també l'estan venent moltíssim, és a dir, hi ha molta competència, i a veure quin és el més venut.
Miquel Ferrer, de Rata Cornet, president del Gremi de Llibreters, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Joana Maroto, en Miquel Ferrer ha citat Com eras flores, d'en Lucía Soya, que ha estat el nostre llibre preferit dels darrers mesos.
Exacte, sí, sí, molt recomanable. I, a més, mos ha acompanyat fins i tot de viatge. O sigui que hem fet un viatge meravellós amb aquest llibre.
Anotat, idò, perquè no el
si
podem deixar de banda.
Tornem a connectar d'aquí una estona, companyes.
I tant que sí, t'esperem a partir de les 11.
Aniré a veure, ja que vos veia tan interessades, aniré a atracar-me qualque signatura de llibres, a menys si puc parlar amb qualque autor, i d'aquí una estona te vos torna a demanar pas. Per circuit intern, ho dic per no fer-ho extensiu a tot Balears, si me voleu comanar qualque llibre, no passeu pena. Jo el vos comp i després feim bizu.
Exacte.
Moltíssimes gràcies, Xisco. Després de tornar a saludar, són les 10:31 i volem conèixer també l'ambient a hores d'ara a Eivissa, perquè la nostra companya, Laura Tur, també està preparant el seu programa pràcticament en el cor de totes les llibreries, de totes les paradetes que també estan celebrant Sant Jordi. Laura, quin és l'ambient a hores d'ara?
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companyes, companys, i doncs sí, és que estic a Salamera, tu ho has dit molt bé, estic en el centre neuràlgic de l'activitat avui de Sant Jordi, tot i que també hem de fer menció en el poble de Sant Jordi, que avui també està de festa i tindran un munt d'activitats per allà, però és cert que aquí a Salamera hi ha una trentena de paradetes de llibres, de roses. Nosaltres estem ara enmig de la parada del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, just davant de la paradeta de Balàfia Postals, i a la meva dreta està la paradeta de la llibreria Hipèrbole. Per tant, entitats, llibreries, biblioteques i, evidentment, també parades de roses. He vist roses molt creatives, Marta, de colors. Ja saps, aquí anem una mica més enllà de la típica rosa vermella. També tenim roses, veig, de color.
Eivissa sempre transgressora.
Sempre, sempre. Mira, em veig des d'aquí, des d'on estic jo, em veig de grogues i també de color violeta, per tant. I també veig en Carlos Bosch, que no és nostre tècnic, per aquí mostrant-me les roses. Mira, hi ha un ambientàs. Jo et puc dir, Marta, que crec que en aquests 5 anys, perquè clar, 2020 no van poder sortir en el carrer per causes òbvies, però podria dir que enguany és l'any que més gent estic ben per aquí. Normalment aquí a Eivissa és cert que la gent es posa en marxa una miqueta més tard, però avui des de primera hora ja hi havia una gentada, molts de residents turistes que evidentment estan al·lucinant amb aquest desplegament de literatura, de roses...
Quin
i
gust.
Com deia, sí, la veritat és que sí, a més fa un temps excel·lent. Aquí la pluja no ens ha fet patir en cap moment, tenim un sol absolutament clar... Una bona temperatura, així que ja podem dir-li a la gent que vengui per aquí que vengui ben protegida, amb crema solar, amb capell, amb un ventall, fins i tot. Jo ara mateix n'aniré a buscar un perquè, si no... I ja han començat a arribar, com deia en Xisco també, les visites escolars estan ja per aquí mirant llibres. Tinc un grup d'uns 10, 15... No, una vintena d'infants que estan aquí ben curiosos repassant quines són les novetats editorials del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, que, evidentment, si els interessa l'arqueologia, aquí tenen un tresor. I aquí també tindrem moltes signatures d'autors, a part de tallers infantils...
Veiem que no falta pràcticament
res,
que tot està a punt, no. I ens agrada que hi hagi aquesta gran aposta per la lectura del nostre arxipèlag. Laura, moltíssimes gràcies, que puguis
gràcies
gaudir d'aquest Sant Jordi.
Igualment, companyes. Adéu.
Uns consells continuen tot d'una.
I de tres ràdios, humor.
La gent gran de Mallorca té una cita especial.
Un dia per retrobar-nos, compartir bons moments i celebrar.
Torna la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Amb ball, concerts, partides de truc, paradetes i moltes activitats més.
El 25 d'abril, vine a Porreres i viu una jornada pensada per tu.
Tercera Fira de la Gent Gran, dissabte 25 d'abril de 10 a 16 hores a Porreres. Consell de Mallorca.
Demanar humor, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
A el meu pare.
A la meva padrina. Dadi cul desbonni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí, senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Mireu quin tema més interessant que abordem avui. El debat sobre la salut mental dels líders polítics, perquè torna a estar damunt la taula i ho fa amb força, com sempre, amb les darreres declaracions, algunes de les més polèmiques protagonitzades per Donald Trump, el president dels Estats Units.
Sí, Marta, comentaris controvertits, contradiccions públiques, discursos cada vegada més erràctics han reobert una qüestió delicada. Fins a quin punt és legítim i necessari analitzar l'estat mental d'alguns dirigents polítics? Alguns experts alerten de possibles trastorns de personalitat, fins i tot d'un deteriorament cognitiu. Poden parlar de Donald Trump o poden parlar també de l'anterior president dels Estats Units, Joe Biden, que també semblava moltes vegades que no tenia molt bé o que tenia algun deteriorament cognitiu. D'altres, en canvi, ho atribueixen simplement a un estil polític trencador i fora de convencions, en aquest cas, parlant de Donald Trump.
Parlem d'ètica mèdica, de responsabilitat institucional i també de com la salut mental pot influir en la presa de decisions que després tenen un impacte global. I qui en sap ben bé de fer aquest tipus d'anàlisis és el psiquiatre forense Borja Moreno. Borja, bon dia.
Què tal? Bon dia. Com
quina anem? Responsabilitat, poder analitzar sí. La salut mental dels nostres polítics, que en definitiva no sé si hi ha alguna manera per definir-la, perquè no sé si hi ha un patró que sigui molt present en tots ells, o si se pot fer aquest patró en comú que tenen els representants o els dirigents polítics?
A ver, si está claro es que los representantes políticos tienen una exposición tremenda, directamente proporcional al cargo en el que tienen, ¿no? Cuanto más alto, más exposición. Y esto conlleva emocionalmente y psicológicamente tiene unas contraprestaciones, con lo cual es difícil enfrentarse todo el día al escarnio público, ¿no? Y eso luego genera pues unas barreras defensivas que yo imagino y quiero pensar que ningún político, no conozco muchos, en la vida privada son diferentes a cómo actúan en la vida privada, igual que los actores y actrices en su vida laboral son de una forma y luego te dicen no son tan así.
Per tant, hem de diferenciar una miqueta de personalitat excèntrica, provocadora i possible trastorn mental. Són tres coses diferents.
Sí, jo hablaría una cosa de los rasgos de personalidad, que es algo que en psiquiatría se entiende. Luego el trastorno de personalidad, que no es un trastorno mental, pero que ya es fuerte, quiero decir, ya afecta a tu entorno, sobre todo, y a tu persona. Y luego los trastornos mentales, que como decías, por ejemplo, en Joe Biden se valoraba ahí
un deterioramiento de memoria, sí.
Algo había. O que te metas en trastornos bipolares o emocionales o trastornos depresivos que pueden llegar, esa exposición, si te machacan, lo lógico sería que te machacan con o sin razón.
Una cosa sí que veiem en els dirigents polítics és que molt poc temps tornen molt majors, perquè supos que també és... No, és vera.
És vera.
En poc temps tu veus a molt de dirigents polítics que...
Més canes.
Més prims, més deteriorats, amb més rues, no sé si té a veure un poc amb aquesta pressió, però si haguessis de fer una radiografia o fotografia genèrica o no, de figures com Donald Trump, què diries que defineix la manera de fer política de Donald Trump?
Es que les da pie, porque yo lo oigo mucho con los criminólogos, el tema de la sociopatía o la psicopatía, de guante blanco, que es esta que se ejerce o que siempre dicen que ejercen los políticos. Gente con mucho poder que al final hace un aprendizaje de, pues como estoy aquí, la gente me hace caso y si encima hago una ley, pues cada vez voy tomando un pasito más, como por ejemplo invadir un país sin que tu propio gobierno acepte que puedas invadir un país. Entonces vas dando pasitos poco a poco, pero esto lo hacen los políticos de más alto nivel y también se hace en pequeño nivel, te lo podemos ver por las calles. Y tú vas aprendiendo poco a poco que el sistema te va dejando y nadie te denuncia.
¿Y eso qué es, ego o narcisismo?
Amiga, eso es la motivación del acto delictivo y cada uno ve para lo que le beneficia. Eso es aprendizaje vicario, se llama por un lado, que no es nada patológico, pero puede tener una base narcisista, como has dicho. Puede ser algo de, venga, voy. Sí, me aceptan, un paso más, hasta que al final és molt complicat.
Però els trets narcisistes són molt present a alguns polítics.
Sí, és el tema de l'ego.
Enfrontar-te després a totes les crítiques i poder sortir cap endavant. Has de tenir personalitat.
Sí. I luego incluso el tema del... Claro, es que te puedes ir desde el ego propio y personal de decir, tengo que salir hablando lo que sea y me da igual, lo voy a decir. Que ese es el gran drama. Sí, tiene que ser mi línea político. Para mí ese es el gran drama, las tragaderas. Pero eso es un problema. Y luego, pues, son cuestiones más graves. Por ejemplo, pues lo que te decía, llegar a un tema de sociopatía o tema donde la empatía es nula y lo que es, como decía Maquiavelo, ¿no? Que el fin justifica los medios. Todo el beneficio, mientras sea para ti, te da igual el resto. Y eso es narcisismo puro. O sea, cuando tú no tienes en cuenta la empatía del resto, y estamos hablando de política, que alguien va a salir mal parado.
Pensé que parlant, per exemple, de la guerra, ¿no? Si ens referim a l'actualitat més recent, no t'ha de tremolar el pols per prendre decisions molt importants.
Claro,
s'ha de ser d'una pasta diferent, podríem dir, no?
Sí, me parece apartarte tanto de la parte del corazón. O sea, dejar de lado que esto va a tener una repercusión, pero, y no quiero poner un ejemplo aquí, pero aquí también pasa con algunos políticos, como que no ponen razón a que sus palabras o un acto no vaya a tener una repercusión emocional en la gente que lo está sufriendo detrás, porque hay un impacto emocional detrás que también se debería tener en cuenta.
Ara que dius això, precisament les darreres enquestes posen de manifest que el 63 o 67% de la població en els Estats Units està deixant d'empatitzar, per dir-ho d'alguna manera, en Donald Trump. No aproven la seva manera de fer política o la seva manera de gestionar el conflicte en aquest moment, ja ho dèiem abans, no? Contradiccions, missatges controvertits, discursos cada vegada més erràtics, ara dic una cosa i després en faig una altra. Supos que això també la gent ho percep i també veu que...
Claro, no le da seguridad. Exacte. Una persona que un moment hace esto, a otro momento te dice otra cosa, es que eso no da seguridad. Y eso es muy de los rasgos de personalidad, de los trastornos de personalidad. Y si a esa persona le das poder, y el ejemplo, o sea, lo que te pone en la descripción de los trastornos mentales es que hace sufrir al resto y a sí mismo. Pues si eso lo pone en la definición.
Per tant, clar, jo torno a la pregunta que t'he demanat abans de quina radiografia me'l faries d'en Donald Trump. Què diries d'ell exactament? O què podries dir? O sea, clar, no l'has pogut analitzar...
Mira, claro, es una persona que se sube a él mismo de Jesucristo a sus redes sociales... Clar. O de Salvador, es que eso habla mucho de lo del ego, el narcisismo. O sea, ¿a qué nivel estamos hablando? Yo estaría hablando de algo, pero a niveles muy fuertes. Claro, es condenado por el tema del abuso de menores. O sea, es que son... No sabría de...
Ja, però hi ha un perill, afegit, no? Una cosa és que aquestes persones no estiguin bé d'escapat, sí. No? I que tinguin un trastorn, que siguin narcisistes, etc. Però aquestes persones tenen un poder, perquè arrosseguen a moltes altres persones. Mm-hmm. O sigui, hi ha com un poder de... seducció, o l'eròtica del poder, jo no sé què és exactament, però tenen el suficient poder per arrossegar en aquestes persones.
Jo crec que també va en part el discurso que tenen i que les dan. Jo no crec que Donald Trump, ell se haga tots els seus discursos, tindrà un molt potent grup detrás que encima...
Que també seria digne d'anàlisi.
Jo iria més a ells que al propi personatge que acaba siendo la marioneta. Iria a la gent que fa els guiones detrás que dir-li però en què estàs pensant per a que aquesta persona diga esto públicament.
Clar, també és vera que moltes vegades mos pensam o mos sembla que ell improvisa,
sí, sí.
Que no sé si hi ha discurs preparat o no darrere, però a vegades per que...
Una línia, jo crec que una línia, com se dice esto, la línia política, la línia...
Editorial o... Sí, sí, no sé com sigui.
Que és como tenemos que ir por aquí, que es ir en contra de esto o a favor de esto, y los de atrás a escribir. Entonces, la persona también es un constructo del partido y de todo esto. Por eso habría que verlo detrás. A mí me gustaría verlo en un cheslón
ahora,
sentado.
Ahora, hem posat el màxim representant, no, de lo que seria un polític, que la seva actitud és molt qüestionable, no? Però la política, el poder, les altes esferes, estan plenes de gent que podria ser psicòpata. I ara és quan tu faràs l'explicació.
O sociòpata.
O sociòpata, efectivament, sí, perquè un psicòpata no és un serial killer ni molt
no.
Manco.
No, que va,
o sigui, és una persona, tu ho explicaràs molt millor, que no té empatia, no?
Esto es lo de... Nosotros aquí en Europa lo llamamos sociópatas o trastornos antisociales. Es verdad que un trastorno antisocial es difícil que vaya un poco en contra de la sociedad, pero se meta en política. Pero podría pasar, ¿no? Si tú no crees en el sistema social y te metes en política. Lo que sí que hay mucho, y esto lo estudió un psiquiatra en los 90, y a mí me encanta la definición, es el síndrome de la mediocridad inoperante activa. Es, para que no te diga la gente... Lo voy a decir claro, ¿eh? Es gente por culera que llega a los altos sitios, pone a los suyos alrededor, que son chupópteros, ahí nadie hace nada, pero es el típico síndrome del jefe perro que llega y que no tiene nada que hacer y cuando lo ves, porque no está nunca, cuando llega siempre encuentra un culpable. Pues esta inoperatividad activa, es decir, no está haciendo nada y encima está aquí mareando. Y eso se ve mucho en la política, pero claro, como muchos políticos han copado a sus alrededores de estos mediocres inoperantes activos, pues al final estamos donde estamos.
Estoy en revoltats, idò, entre sociòpates y narcisistas.
Sociòpata es más común, pero psicòpata como tal, creo que el percentatge de la población es bajísima.
No,
es muy complicado.
Borja me lo ha dicho cualquier vez que estamos envoltados de sociòpates.
Sí, sí, sí.
Exactament, no. De sociòpates, però no de psicòpates.
Claro, otra cosa es que ejerzan como tal, ¿vale? Porque todos pensamos en el psicópata, en Dahmer, nos ponemos ahí a la idea y no es así. Pero es personas que viven un poquito fuera del círculo de la sociedad o les intenta obtener, chupar de la sociedad, obtener un beneficio.
Siempre es tan interesante el que dius, Borja, porque es verdad, Borja es gran conocedor del cos, de la part física, evidentment desenvolupant la seva tasca com a forense, però també de tot el que suposa, no? La part mental de les persones com a psiquiatra forense. Per això, llegir-lo, Joana... En un Sant Jordi, jo crec que és fonamental.
No, és que molt bé, beníssim, perquè a més de dur-lo avui per parlar d'aquesta qüestió tan interessant, avui signarà sí, sí. I presentarà el seu llibre, segona edició ja del llibre,
edició, sí,
en el
sí.
Col·legi de Metges,
a
les 5 i mitja.
En canal, a més un títol que no pot deixar ningú indiferent. On poden seguir-te? On poden anar? No, jo ara deia, al Col·legi de Metges,
sí,
avui hora baixa, i podràs signar a tots
les,
aquells...
A les 5 i mitja vamos a estar allí. He hecho un sello especial
no
para la segunda edició que voy a poner.
Sello.
Más o menos.
Ya.
Y viene toda la facultad de medicina, viene el decano a presentármelo y el jefe de estudios, compañeros y una alumna de sexto de medicina para darle un poco una visión académica a esta segunda edición.
Borja Moreno, bon Sant Jordi.
Ah, bon Sant Jordi a tots.
Moltíssimes gràcies.
Que recibamos muchas flores.
Clar que sí. Un plaer. 10:47, una petita pausa. Continuam. Ja ha arribat als nostres estudis el veterinari Manu Ruiz, conegut en aquest programa com a Catman.
El dia amb Marta Grau. IB3 Ràdio és diversitat. El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat. Ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Dissabte, a partir de les 12, viu amb Esports 3 en joc el futbol de primera divisió des de l'estadi Mendizorroza, a la Bas Reial Mallorca. I en acabar la primera federació amb el Villarreal B U d'Eivissa.
Dejarse de ego de loteria y hay que competir. El futbol va de competir y no va d'altra cosa.
I el millor futbol sala des del Palau d'Esports de Sant Moix, Palma Futsal o Parrulo. A IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
El dia. IB3 Ràdio.
Dedicam els darrers minuts d'aquesta hora de programa per parlar amb el nostre Manescal.
Sí, i a més, avui amb una qüestió bastant interessant, perquè quantes vegades no haureu observat el comportament del vostre ca o del vostre moix i heu pensat o vos heu demanat, això no, que fa, és normal. Conductes que ens poden semblar estranyes, absurdes o fins i tot preocupants, però que moltes vegades tenen una explicació biològica o evolutiva. I d'això ens parlarà avui en Manu Ruiz de la Ribera Veterinaris, més conegut, ja ho sabeu per tots, com Catman. Ja poden saludar. Manu, bon dia, com estàs?
Bon dia, aquí, trobant a faltant en Xisco. Eh?
Sí, avui el tenim cercant llibres.
Secció
sí.
Animalera sense Xisco.
Però ara t'he de dir que l'ha preparada ell.
Per
molt
sí?
De molt i molta d'estima.
I que estigues ben acompanyat, també.
Hombre, no. Això per descomptat, però sí que és veritat que mos falta...
Mos falta la seva xispa i la seva, el seu brillo.
El seu saber hacer. Saber fer, què diria ell.
Sí. Però bé, començant per les voltes que fan els cans abans d'estirar-se, no? Perquè deien que avui volíem parlar de coses un poc estranyes. Qui diu fer voltes per anar a dormir, voltes per anar a fer les necessitats, que és el cas del meu canet. Per què ho fan, en això?
Bueno, en principi és una qüestió evolutiva, en aquest cas, i en principi ho farien justament per... Bueno, per preparar, no?, la llespa, si vols, o serva, que hauria si estiguessin... si fossin animals...
Si estiguessin a lloure, no?
Sí, sí, exacte. Preparen el lloc allà on se posaran. Perquè sí que és veritat, no sé si s'ha fixat la gent, que quan estan en el sofà normalment no ho fan. Normalment, pot ser així, però normalment no. Però quan estan en el llit, que normalment tenim un llençol o no tenim el que sigui, o s'adredor, el que sigui, aquí també que ho fan perquè se preparen, no?, com se posici... Bueno, perquè estigui confortable per ells, sí. Ho fan per això.
I en el cas del moix...
I ha quedat, no?
Ja ha està. Quedat evolutivament, no? És una qüestió que els ha quedat. Parlar ara de moixos, no? Perquè fan aquest moviment en les potes com si pastessin pa, no? Això de com de fer així en les mans, que s'estan estirant però no sap ben bé què fan.
Bueno, el que estan fent justament és el que fan quan estan mamant. Ells també ho fan. Els cans també, el que passa que els hi ha quedat en els moixos, no en els cans. Quan estan mamant, fan aquesta història en sa mamella per treure llet, no? Per pressionar. I clar, això els hi queda també
no
com, una,
això,
com una qüestió... de quan ets petit i se queda. Hi ha molta gent, no sé si... Bueno, hi ha molta gent que ho fa, que quan et son se fa així a l'orella també, i això també queda de quan són petits i estan dins la panxa de sa mare.
I estan molt a gust. Quan,
sí, sí, comencen a fer així, és com...
Tenia una mossa que ho feia quan estava a gustíssim.
Sí, 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 quan estan sí. Super a gust.
Però estàs parlant de persones, no?
No, això de s'orella...
No, és que t'anava a dir que ara s'enfadaria moltíssim si ho contàvem, però és que això de s'orella... El nostre xisco sempre se toca a s'orella.
Però quan te son? O se toca perquè se toca i ja està.
Per favor, que s'aturi el món. Estic fent un anàlisi del nostre company sense...
No, l'està fent ella. L'està fent ella. Jo no, jo no.
Dels animals i els comportaments.
No, sí, justament, això de pastar, justament ho fan quan estan super relaxats, no? Perquè en principi, justament quan estàs mamant, també hi ha feromones que se produeixen a la mamella i en principi produeixen una sensació de relaxació i això és un poc el que estan mostrant els
una altra
els
cosa
moixets.
Que fan, a més és molt habitual, sobretot en cans, els hi parles i giren com un poquet escap, que sembla que t'entenen, però no sé si és això.
Bueno, jo troc que això el que diuen és que estan justament intentant comprendre la teva... Bueno, les teves emocions o el que estàs intentant transmetre, no? Si estàs enfadat, si no, si tal. O sea, sí, jo crec que sí, que estan fent
és
una
això,
mena...
Eh?
És una mena de...
Jo ho he comprovat, perquè quan li dic...
T'estan provant, no?
Per veure
què m'estàs dient i com sí. M'ho estàs dient, no? Estan intentant absorbir les teves emocions, si vols, o
un poc quan qualcú xerra en un altre idioma i no l'entens, que tu estàs fent així un poc en so cau, no? És una mica el mateix. Tornant-te'n als moixos, és vera que molts te miren i tiren una cosa en terra, que perica que te fan un poc...
desafiament.
Sí, això en aquesta deu, Manu.
Bueno, ho fan per curiositat, de vegades per saber què està passant, i de vegades també t'estan provant una mica, verament, quina és la teva reacció. Sí, 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 ho fan una mica així. No ho fan...
És valentia, no.
No
sí,
fan,
però són
un
bon apart, perquè un cas no faria.
No,
això,
mai,
un cas s'amaga després d'haver-la fet.
Sí,
però no te reta sí. I te fa això. Això és molt surrealista, però t'ho he de demanar. Jo vaig llegir una vegada, que, perdoneu que ho digui així directament, que els cans fan caca tots en la mateixa orientació, que no sé si és cap al sud o cap al nord, però que se donen voltes i ho fan tots orientats de la mateixa manera. Llegenda urbana o realitat?
Bueno, sempre ho fan en el mateix lloc, que sí que és veritat. La safata sanitària, si vols, que la podem
no,
dir
cans, així. Cans, eh?
Ah,
cans.
Cans.
Sí.
Jo no ho veig.
Llegenda urbana. Sí. Vale, perfecte, passa
que
palabra.
Xerrabat de moixos.
Passa palabra, idò.
Tornant-te'n els moixos, no? Que, evidentment, xerram avui de cans i moixos. Ara veiem, per exemple, aquest cans. Mira, referència d'aquestes imatges. Quan passa això, quan el nostre cas torna una mica loquet, que comença a donar voltes d'una banda a una altra, corregent... Això és perquè està emocionat o perquè... se deu aquesta actitud, Manu?
Mira, això els hi passa, de vegades, just després d'haver menjat, és a dir, una pujada de sucre, com els nins. I això també, de vegades, és una mostra d'això, d'alegria, o de que volen jugar, o de que volen tal. També pot ser una mostra d'ansietat, o sigui, vull dir, com diferents...
Estadis, no?
Sí, efectivament. Aquestes imatges que veiem a la tele, per ser gent que no té tele, no? I que no estava mirant la tele, que mos sent només, han de mirar un poc l'actitud d'escà, no? I, bueno, en aquest cas, aquests cans estan cercant cridar l'atenció sí. I jugar, no? Perquè tenim
clar,
un,
que també supos que si
un
ho fa...
pitbull que està com piradíssimo.
Sí, no? Si ho fa en un moment determinat o de manera espontània, vull dir que no sempre fa això, supos que és normal, però si ho fa molt sovint, sí que mos hauríem de preocupar, per aventura.
Sí, potser podria en consultar a un especialista en medicina del comportament, clar que sí.
Hi ha cans també que mostren ses dents, no?, en situacions aparentment positives. Ho hem d'entendre com una amenaça?
No. No, no. També és una mena de dir bon dia, no?, de saludar. Jo he tingut molts i jo tenia un, ara me'n record sempre, que venia a la clínica i sempre li dèiem es que somriu, no?, perquè ella arribava i feia així.
Lo
que passa que, sí, exacte, que és el que les molesta.
I ho fan, eh?
Hi ha cans que ho fan i no sempre és una amenaça. El que passa que, clar, estem avançats a l'imatge, no?, des que quan te treus ser dents, que és com que te vol fer mal.
Ara ho podem veure una mica en imatges, en aquest també.
Exacte, sí, dones la sensació que està com enfadat, però no, és que clar, no, però sí que ho fan. No
perdó,
molts, ni tots.
Ho havia llegit, no m'ho he inventat. Estudios sugieren que los perros prefieren defecar alineados con el eje norte-sur, siendo sensibles a pequeñas variaciones del campo magnético terrestre. M'ho has d'investigar, això, que m'ho té.
Ho investigam, La setmana que ve xerram d'això, i està bé.
Però tenim un moixet que està cercant una família, Joana.
Sí, és en Munt, és un moixet mascle sanat, de poc més de 3 anyets. Diuen les seves curadores que és molt tranquil·let, no fa això que hem vist en aquest pitbull que corre per una banda i cap a l'altra, molt amorós, molt carinyós, i que li agrada jugar, però sobretot que li facin cas i moixonies. Si voleu una bona companyia, només heu d'anar a la Canera de Sonreus, els vos ho mostraran, vos explicaran una miqueta quines coses li podeu fer, i el podeu adoptar. Mireu que és de carinyós, que es deixa tocar, uns ulls preciosos, és negre, i ulls ben verds.
Ostres, és un moix super cinematogràfic. Si heu vist la pel·lícula Cementeri d'Animals, novel·la de Stephen King, per cert, super molt recomanable, no me diguis que no té uns ulls com d'estar, no te diré vacil·lant, però...
Sí, una mica, no?
Decebre moltes coses. És un ca, és un moix que té una història.
Que té vida, té vida darrere.
Té vida darrere, però és veritat que tot i que és un moix negre i que es veu molt elegant i que sembla que manté una distància, és un animal molt carinyós perquè se nota tot d'una. Penseu que acaba d'arribar a Sonreus i el seu curador l'està tocant tot el temps i se deixa. Això ja indica que ha tingut una família en el passat, probablement, veritat, quan són així d'amables.
Bueno, o no, de vegades són
així.
Són així,
eh? Ja està, sí. A vegades són així.
Sí. El manco mos diu que no té por i que això és el més important per conviure amb nosaltres.
Hem dit que podeu anar a Sonreus, però també en pantalla mostram el telèfon 971 43 86 95, que és el telèfon de la Canera de Sonreus, per si voleu telefonar abans d'anar-hi.
I no mos podeu deixar de banda ni molt manco, perquè tenim, ho dic sempre, no, el rècord d'haver adoptat tots els moixos que anunciem en aquest programa. Un és vera que mos va costar un poc més, però des d'aquí donem tot el nostre suport a la Canera. Manu Ruiz, que tinguis bon cap de setmana, que en el
bon
dijous
ja es
pot començar a dir.
Bon dia, bon dia de Sant Jordi,
exactament.
Molt de llibres i molt de roses.
Exactament, i molt d'amor. Arribem d'aquesta manera a les 11, escoltam els nostres companys dels serveis informatius a la ràdio, fem una petita pausa per televisió i tot d'una encetam ja la tercera i darrera hora de programa.